Bona tarda a tothom, sigueu benvingudes i benvingut. Donem amb aquest acte sortida amb aquest acte institucional a la jornada de Sant Jordi, la celebració d'aquest Sant Jordi 2025. Avui vigília aquesta festivitat, l'Ajuntament de Sitges organitza per quart any consecutiu el pregó de Sant Jordi. I per fer-ho, avui ens acompanya la Mar González, és la nostra pregonera, és un honor comptar amb ella, amb aquesta editora, com a pregonera. Ella està al capdavant d'una editorial que coneixem aquí a Sitges, perquè ha presentat diferents obres, l'editorial Babolinka, Babolinka Books. 12 anys de trajectòria, amb un projecte editorial que ha aconseguit premis importants i reconeixements a Catalunya, a l'Estat espanyol i també a nivell internacional. Citaré tres, només perquè tingueu una idea dels reconeixements que s'han merescut. Ha rebut l'any 2017 un primer premi llibreter amb la categoria d'àlbum il·lustrat, també el 2020 un segon premi llibreter i el 2018 un important premi de la crítica de Serra d'Or amb la categoria de literatura juvenil. Ens acompanya també juntament amb la Mar el Lluís Cadafalch, que és il·lustrador i que aprofitarà també, seguirà el pregó de la Mar i ens farà una obra. Ara estava preocupat ahir perquè un quart d'hora, 20 minuts, però em sembla que ho té també ben preparat. Molt bé, la feina de persones com la Mar, al capdavant d'editorials, els escriptors, els il·lustradors o dels lingüistes, entre molts d'altres, és capdalt per la nostra cultura. I per això nosaltres, des de l'Ajuntament de Sitges, volem donar-los aquesta presència i els convidem a acompanyar-nos a l'inici de la nostra celebració. Des de l'Ajuntament de Sitges, convidem a celebrar aquesta diada per mantenir una de les nostres tradicions més estimades que tenim a Sitges i a Catalunya, que és regalar llibres i roses el 23 d'abril. I especialment vull recordar que a la Fira de Sant Jordi, instal·lada al Passeig de la Ribera, hi haurà també un stand institucional on els autors locals, que són molts, ara fa pocs dies teníem l'oportunitat de rebre'ls aquí mateix a la biblioteca per donar-los també aquesta importància, arrencar aquest dia de Sant Jordi amb ella. Tenim aquesta taula on tots ells aniran signant els seus llibres i compartiran una estona amb els seus lectors. Per acabar, voldria desitjar a tothom una bona diada de Sant Jordi, una festa plena d'amor i de cultura. Gràcies.
Què tal? Com esteu? Bé, jo estic nerviosa i emocionada, pars iguals, que segons el que m'han dit és el que toca. Sí, és que me l'has pujat i jo soc de talla S.
Vale. Vols bé així? Estàs còmode?
Sí, sí, merci.
Té per què.
Vale. Bé, primer de tot, voldria agrair-vos a tots i a totes que sigueu aquí avui. Hi veig família, hi veig vilatans coneguts, hi veig amics que també són família. Gràcies per dedicar-nos aquesta estoneta i la vostra companyia. També voldria agrair la presència de l'alcaldessa, Aurora Carbonell, i del regidor de Cultura, Albert Oliver, i la resta d'autoritats aquí presents. I també voldria agrair efusivament, i voldria enviar una abraçada immensa, que no la veig, a la Sandra Montaner. Hola, Sandra. Per donar-me l'oportunitat i la responsabilitat de ser aquí inaugurant el pregó del 2025. Miraré de no fer-me gaire pesada i d'entrebancar-me el mínim possible, tot i que els nervis no m'ho posaran fàcil. Així doncs, Lluís, som-hi?
Vinga.
Pregó 2025 de Sant Jordi. Sant Jordi, diada nacional per celebrar la cultura. Diada en la que sempre reivindiquem els escriptors i els autors, que ja és el que toca, és clar, però som tants els que fem possible el miracle de que el llibre us arribi a les mans. Per això em va fer especial il·lusió que la Sandra Montaner pensés en mi i pensés en reivindicar, per un dia, el paper dels editors. Aquells que som invisibles però que fem visible el talent d'altres. Perquè això és el que ens toca als editors. Treballar i polir en silenci, sempre al darrere dels creadors, perquè les seves obres brillin. Per això avui vinc envoltada de veus d'altres i també del poder de la il·lustració, de pensaments d'autors que admiro i també de Lluís Cadafalch, autor, artista plàstic i il·lustrador, a qui també admiro i agraeixo que digués sí sense pensar-s'ho ni un segon, acompanyar-me el dia d'avui. Així que us prego, sisplau, que em doneu aplaudir. Un dia molt especial per mi, que tanca com un cercle personal. Perquè qui li anava a dir, aquella nena petita, que llegia d'amagat sota els llençols, amb una llanterna, perquè els pares em renyaven, deien que llegia massa i dormia poc. Qui em anava a dir que acabaria tenint una editorial des de la qual obrir finestres, airejar el pensament, ajudar a construir els lectors del futur? La meva feina, sabeu, és com una espècie de militància. És una forma de viure. En realitat, és la meva missió a la vida. Perquè com seria el món sense amor, sense fantasia, sense aventures, sense amants, sense llibertat de pensament, sense llibres i sense lectors? I qui li anava a dir també, aquella nena petita, que vivia en un poble sense mar però que n'enyorava l'olor, la brisa, l'horitzó infinit, el sabor, d'haver passat tots els estius a casa dels avis a la Costa Brava, que acabaria vivint a la nostra vila, a Sitges? Jo, que mai m'havia sentit pertany enlloc, aquí em vaig sentir, per primer cop, a casa. I he construït la meva vida i he criat fills amb l'olor de la sal al cos. I a tants d'altres que els ha passat, que Sitges els atrapés. Ja ho va dir Papa Seid. Del vaixell de les veles de Zèfir, l'irradiador de proa ha xuclat de la sang del sol morent al mar. Rovell d'ou destriat en galledes de fusta. Sitges s'aquieta en verd, i en blau, i en blanc. I la terra s'emporpra en la costa granada. Del vaixell de les veles de Zèfir, ara arriba una veu. Mariner, mariner, si pren vol la gavina, allunya't del rocam, que el vaixell de les veles de Zèfir, vell corsari, se'n va, carregat a la coberta del reflex de la lluna. Aquest és el poema Posta de Joan Salvat Papaseit, que llueix en un plafó de ceràmica en un dels miradors d'Aiguadols des de desembre de l'any passat, per si us ve de gust rellegir-lo. Ell hi va veure poc temps a Sitges, però la vila li va deixar empremta. A mi, que em dedico a la literatura infantil i juvenil i que no per ser literatura per a infants i joves deixa de ser literatura en majúscula, em fa especial il·lusió pensar que he compartit destí amb artistes que han ajudat a fer-la gran, aquesta literatura. Penso en Lola Anglada, per exemple, que el seu pas per Sitges va durar menys de 2 anys, però va deixar en ella una profunda gratitud cap a la vila. Avui, que tinc altaveu, és un dia per reivindicar-la. Ella va ser la primera dona il·lustradora de Catalunya i també per reivindicar el paper de les dones en la lluita artística. Nosaltres, creadores, massa sovint quedem oblidades. És igualment emocionant, quan transito per la davallada, pensar que potser estic resseguint els mateixos passos que un dia va traçar Josep Maria Folch i Torres. Figura important perquè va tenir un paper fonamental en la transformació del Cau Ferrat en museu públic. Però per mi sempre serà el geni que va crear l'increïble personatge d'en Massa Gran. Segurament la meva primera incursió en el còmic català. Quantes i quantes hores de bona lectura. Moltes gràcies, Josep Maria. Així doncs, és evident que la petjada que deixa la nostra vila amb persones que tenen un esperit especialment sensible a la bellesa. Fins i tot Irene Vallejo, Premi Nacional d'Assaig i escriptora de renom internacional per la grandiosa, immensa, hiperbòlica obra El infinito en un junco, que aquest Sant Jordi us convido a que el busqueu i el regaleu. Ella, nascuda a Saragossa, amant des de petita dels mites de la cultura antiga, que havia somiat infinitat de vegades amb el mar Mediterrani, aquell estimat mar que tant havia imaginat llegint els clàssics, el mar fantàstic, el mar d'Homer i d'Ulisses. Quina casualitat del destí que el primer cop que ella va posar els peus al mar i en va olorar el seu perfum fos precisament a Sitges. Quantes casualitats! Orgull de sitgetana, vila on ressonen preciosos cants de sirenes. Però deixem-nos de tanta poesia i parlem d'afers més terrenals. Parlem de Sant Jordi. Perquè sí, estimats aquí tots reunits, em sap greu, però avui vinc a desmitificar-vos una mica aquesta nostra i emblemàtica diada de la cultura. Els catalans ens sentim molt intel·lectuals. I sí, segurament ho som. Però per davant de tot som comerciants i botiguers. Ho hem estat des dels temps més antics. I no podia ser un altre l'origen d'aquesta festa nostra. Que quin va ser, us estareu preguntant. Doncs que llibreters i editors necessitaven treure's estoc de sobre a l'octubre, just abans de les festes de Nadal. La idea inicial va ser de l'escriptor valencià Vicent Clavel i Andrés, director de la Cervantes, qui va proposar a la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona i al Gremi d'Editors i Llibreters fer una festa per promoure el llibre a Catalunya. La data escollida va ser el 7 d'octubre de 1927. També es va celebrar el 29 durant l'Exposició Universal de Barcelona. Així, mentre que la tradició de regalar-nos roses prové de l'edat mitjana, la de regalar-nos llibres no va començar a sorgir fins als anys 20 del segle passat. I va tenir tant d'èxit que, finalment, es va decidir canviar la data i moure-la el 23 d'abril. Va ser a partir de llavors que roses i llibres es van unir i es va configurar la festa de Sant Jordi tal com la coneixem. Jordi, que prové del grec Georgios, té la mateixa arrel que la paraula orgia. Així que podríem dir que hem acabat fent una espècie d'orgia col·lectiva de cultura, amor i calarons que no està gens malament. Podem aplaudir-nos a nosaltres mateixos. Com a curiositat, també us diré que el dia 23 d'abril és una data, si més no, intrigant. I giren al seu voltant moltíssimes coincidències. Segons diuen, va ser un 23 d'abril que va morir el cavaller Jordi, l'any 303. D'acord amb la llegenda cristiana, Jordi era un soldat romà que va ser martiritzat i decapitat per haver-se negat a seguir l'ordre de perseguir els cristians. La seva mort va donar peu a nombroses llegendes i se'l va començar a venerar com a màrtir, fins que l'any 1456 es va convertir en el patró oficial de Catalunya. Però més enllà de les nostres fronteres, el 23 d'abril és conegut com el Dia del Llibre. I aquí segueix teixint-se el misteri intrigant al voltant de la data. Va ser també un 23 d'abril de 1616 quan van morir Miguel de Cervantes, William Shakespeare i Garcilaso de la Vega. El Dia del Llibre també va coincidir amb la mort i el naixement de figures literàries com Vladimir Nabokov o Josep Pla. Però també va ser una nit d'un 23 d'abril de 1849 quan la policia va irrompre a casa de Fyodor Dostoyevsky i va ser detingut per suposades conspiracions polítiques. Va ser condemnat a mort. Us l'imagineu? Lligat de mans, minuts abans de ser executat, amb la caputxa cobrint-li el cap i el futur, a l'espera de rebre el tret final. I llavors es va escoltar un cavall arribant al galop. Era un enviat del tsar que comunicava l'indult. La pena capital es va commutar per un desterrament de 10 anys a Sibèria. Són només casualitats al voltant d'aquesta data? A mi m'agrada fantasiejar. I si a través del dia 23 d'abril l'univers conspira constantment per recordar-nos que siguem més humans i més lectors? Aquell instant va influir profundament en el caràcter i la creació literària del gran mestre rus. I allà va començar la seva afició al joc. Després d'aquella experiència necessitava al·licients forts per mantenir l'interès per la vida. Potser per això és un dels meus escriptors favorits, perquè d'alguna manera els editors també som una mica ludòpates. Ludòpates culturals, diria més concretament, perquè sí, ens passem el dia apostant. Apostem el nostre capital i infinitat d'hores vitals a històries que puguin inspirar el món. Apostem per noves veus. Apostem per nous formats. Apostem per temàtiques que cal abordar. Apostem per obrir finestres i noves mirades, sense tenir mai la certesa de com funcionarà cada llibre. No escrivim, no il·lustrem, tampoc imprimim, però els editors som els únics que estem presents en tot el procés, des del manuscrit fins a la impressió que arriba a les vostres mans, als lectors. Triar i destriar els originals que seran publicats, polir-los de la mà dels propis autors, escollir il·lustrador, el format, el paper, els acabats. És alhora un art i un ofici. Som editors, però per davant de tot, som lectors. Si aquestes reflexions us han inspirat i despertat unes ganes irreprimibles de sumar-vos a l'ofici, aquí arriba un avís per navegants. En paraules del llegendari editor anglès Stanley Unwin, qui va descobrir i publicar la cèlebre obra infantil del Hobbit, ell va dir: si busques per davant de tot diners, no et facis editor. Els editors que consideren el seu negoci només com un mitjà per guanyar diners ens fan la mateixa impressió que els metges només preocupats pels seus honoraris. El negoci editorial dona més satisfaccions que els diners. Si domines la tècnica i estàs dotat de la necessària aptitud, et guanyaràs discretament la vida. Però la tasca de les teves jornades serà interminable i és possible que com millor treballis, pitjor sigui la teva recompensa econòmica. Sí, igual que hi ha un moment que un decideix quin tipus de persona vol ser i com vol viure, una també ha de preguntar-se quin tipus d'editora vol ser. Deia Giulio Leonardi, un gran editor italià, que es podien distingir dos tipus d'editors, els del sí i els del no. Els editors del sí, en comptes de sortir a publicar al gust del públic, treballen perquè emergeixin nous interessos, profuns, encara que vagin a contracorrent. Els editors del no, no comparteixen aquest enfocament, sinó que satisfan els desitjos més obvis del públic, i en això basen la seva empresa, fonamentada, sovint, sobre un buit que no deixa empremta. Digueu-me romàntica, però crec en la figura de l'editor com una figura compromesa amb la cultura, amb el seu entorn, que s'arrisca a nedar contracorrent, una espècie d'agitador cultural. I és que vivim temps agitats, estimats oients, i no s'hi val quedar-se al marge. Us explicaré una història que potser us resultarà familiar. Hi havia una vegada un poble amagat que vivia atemorit per un drac. Amb el seu alè fètid i verinós, matava i engolia els ramats i amenaçava la vila. Els cavallers més valents van intentar donar-li mort sense cap èxit. Llavors el rei va convocar tot el poble i van acordar saciar la bèstia devoradora amb un parell d'animals cada dia. Però quan ja no quedaven ni bens, ni bous, ni cavalls, van decidir que cada dia li lliurarien una persona. La decisió tràgica es prendria per sorteig i la mà innocent seria la de la filla del rei. Enmig de la plaça, voltada de tot el poble, la princesa va extreure el nom del primer vilatà, que seria ofert en sacrifici, i va resultar ser el seu propi nom. Com es nota que és ficció, no imagino un mandatari tan compromès amb els seus ciutadans. En fi, així doncs, aquesta princesa va sortir a complir la seva sort. I quan tot semblava perdut, un jove cavaller anomenat Jordi, armat de cap a peus i cavalcant en un cavall blanc, va lluitar i va enfrontar-se al malvat drac. I al final crec que ja us el sabeu. Avui també en tenim de dracs que ens volen devorar. Penso en Trump, en la seva guerra contra la lliure circulació d'idees a les universitats o en la purga intensiva que està duent a terme a les biblioteques dels Estats Units. Res que tingui a veure amb la diversitat racial, d'orientació sexual o de pensament. I fora el castellà de les escoles i les biblioteques. O penso també en el que va succeir el passat mes de febrer quan la policia israeliana va assaltar la llibreria palestina més icònica de Jerusalem i va confiscar desenes d'exemplars de llibres. També va detenir-ne els dos llibreters que la gestionen, un referent cultural a la ciutat. L'acusació, alteració de l'ordre públic per vendre llibres i promoure la cultura i la lectura. Però per què serà que els fan tanta por els llibres, els que manen? Per què serà que tants cops els poderosos ens han fet cremar, prohibir, censurar, eliminar? Saramago estava convençut que els llibres, quan es queden a soles, dialoguen entre ells, parlen. I que si no fos així, estàvem els humans. Nosaltres som els que hem de crear ponts entre els llibres. I així, llibre a llibre, pont a pont, establir un lligam de tolerància entre tots els humans. Gutenberg també va dir que l'impremta és un exèrcit de 26 soldats de plom amb el que es podia conquistar el món. I si resultés que tenim més poder del que ens pensem? Que no ho veieu? En temps de pantalles i mirada única, quin acte tan heroic resulta llegir? I si resultés que amb els llibres es pogués fer florir la diversitat o futurs alternatius? Potser, en temps de dracs i cants de sirenes que ressonen a vells fantasmes de totalitarisme, el millor acte de resistència que podem fer és llegir. Ho havíeu pensat mai? Demà, doncs, Diada de Sant Jordi, celebreu, estimeu, regaleu-vos llibres, però sobretot llegiu. Llegiu més que mai. Gràcies.
Molta pressa.
Sí?
A quina hora tanquen la biblioteca?
Bé. Però ell quedat que si no va la pressa m'ho diria, perfecte. No?
Bé, doncs, per acabar, només unes paraules per acabar. Primer de tot, moltíssimes gràcies. Sí, ja està bé. Moltes gràcies, Marc. Moltes felicitats per aquest pregó. Moltes gràcies, Lluís, també, per la il·lustració que ens estàs fent. Dir-vos que fa 4 anys que fem aquest pregó de Sant Jordi i n'estic molt orgullosa, no?, d'haver començat en retornar amb aquest pregó de Sant Jordi, que penso que és absolutament necessari per celebrar la nostra festa, no? I també vull donar les gràcies a la biblioteca, que abans he estat parlant amb la directora, que ara no la veig, que deien que precisament en aquest indret, en aquest lloc tan maco, i justament en aquest raconet tan diferent, que a vegades fem moltes més coses allà, tenim racons fantàstics i meravellosos aquí a Sitges, i aquest és un d'ells. Quan vaig preguntar, bé, qui farà el pregó aquest any? No, perquè sempre ho preguntes, a veure, aquí. I em van dir, no, és una editora. Em va sorprendre, perquè normalment sempre penses, no?, que a veure quin autor és, no?, quin llibre, o quin poemes, o sempre penses en el que escriu, no?, i no en el que edita, no? I escoltant-te, quan parlaves d'aquest ofici, d'aquest art, que és l'edició, que és veritat, que és un art, i que moltes vegades no hi pensem quan anem a comprar un llibre directament, i a més, en la teva vessant, en aquesta editorial, no?, precisament pels infants i pels joves, no?, per la gent que puja, que és tan important, no? I jo m'estava recordant que jo vaig ser molt pesada amb els meus fills perquè llegissin com a moltes mares, estic segura, i molts pares, que quan tens un fill que llegeixi, i et costa molt, sí, en algun moment, i després, no saps per què, un dia descobreixen algun llibre, o després d'haver-los donat 30.000, de 20.000 històries diferents, i un dia escolleixen un llibre i s'enganxen, no? I a mi m'encanta perquè els meus fills s'han enganxat i llegeixen ara molt més que jo, a mi ara no tinc tant de temps, però llegeixen molt. Però el millor de tot, crec, és que a més, els meus fills han fet que torni a llegir, o que llegeixi, perquè pràcticament no llegia, la meva mare, la seva àvia, de 88 anys, una dona que normalment, per la seva condició i la seva vida familiar, tampoc havia llegit molt, i gràcies als fills que li han dit llegeix aquest llibre, llegeix, li han fet el mateix que jo vaig fer amb els meus fills i han fet a la meva mare, no? Per tant, és tan important, no?, la feina dels editors, la feina de pensar, això anirà més enllà, no? Aquest llibre que estic fent és el que has dit tu, no es fa per a veure quants llibres farem, quants diners guanyarem, sinó amb aquella persona que realment l'atraparà la lectura, serà una persona crítica, serà una persona que voldrà llegir més i més i descobrir més, perquè crec que és l'objectiu que teniu, no?, tots els editors. Per tant, és un art, com has dit, un ofici importantíssim. Paral·lelament, també penso, evidentment, que a Sitges, precisament, que tenim podria dir, la desgràcia de que no ens quedaven no ens quedaven no ens quedaven botigues, llibreries, i per sort ara n'ha obert una al carrer Jesús, hem d'estar molt contents i hem d'animar-los a que continuïn, però sí que de part de l'administració penso que és una obligació fer que la gent s'apropi a la lectura, que la gent vulgui llegir, que la gent se li faciliti les coses perquè llegeixin, no? I per això nosaltres, en aquest projecte que estem del Patronat, que és una biblioteca que l'estem fent públic, és un edifici públic, evidentment s'haurà de gestionar per un privat, però un edifici públic on pugui haver-hi una gran biblioteca, que a més, molts dels que el recordem al Patronat és un edifici històric, Patrimoni de Sitges, que a dalt té un espai increïble, és com una capella, i nosaltres en aquest espai, una de les coses que volíem fer, a part, evidentment, de fer lectures compartides i de parlar de llibres, era també parlar de les editorials, no? O explicar, fins i tot, fer tallers, per la... això hi ha gent que ens ha proposat fer tallers per la gent jove, explicar com es fa el llibre, crec que aquí hi ha un ventall enorme, no? I per tant, crec que, com he dit, l'administració pública, la nostra obligació és facilitar les coses, al mateix temps que també estem al projecte d'una nova biblioteca, tenim dues biblioteques fantàstiques, amb unes directores espectaculars meravelloses. I meravelloses, sí. Però també necessitem una biblioteca central més gran, que Sitges, evidentment, pel volum d'habitants que som, és ja obligatori, i també estem en aquest projecte d'una gran biblioteca. Per tant, des de l'administració pública el que hem de fer és això, facilitar perquè la gent tingui l'accés al llibre i les ganes de llegir, igual que feu els editors amb la vostra feina, amb el vostre art i amb el vostre ofici. I et vull agrair moltíssim aquest pregó que ens has fet. I recordar que, com has dit, no, que als anys 20, per tema de negoci, es va dir, farem un Sant Jordi per vendre llibres. Aquí a Sitges van fer, l'any 67, van fer el Festival de Cinema per lo mateix. Van dir, com els turistes s'acaben, haurem de fer alguna cosa a l'octubre perquè vingui més gent. O sigui que és veritat que aquest tarannà català que tenim, sí, de comerciants, doncs, sempre ha estat d'arreu. Sí. Moltíssimes felicitats, gràcies. Moltes gràcies per aquest pregó, moltes gràcies. També per aquesta il·lustració fantàstica aquí de tots aquests autors, amb la nostra punta, amb les roses. Molt bé, les roses aquí desgarrant-se i obrint-se, el trobo molt maco.
Clar, en realitat havíem d'esquitxar molt més amb tinta, sobretot quan sortia el tram, però clar, és tot tan blanquet que...
És una idea.
Sí, ens hem tallat una mica.
Doncs moltíssimes gràcies i moltes felicitats i un aplaudiment pels dos.
Gràcies.
I fins aquí l'acte, no sé si hi ha algun...